Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Molts mesos després, avui, dimecres, 12 de setembre de 2018, per fi hem pogut tornar a escoltar la veu de Nacho Rodríguez, tirant de Moroteca, i no em voldria equivocar, diria que l'última vegada que vam escoltar el general manager del Barça, la Sava, ser el 9 de febrer, a la roda de premsa, presentació de Svetislav Pešić.
Hemos hablado solo del presente, y por eso tomamos la decisión de destituir a Sito Alonso, porque creo que todavía tenemos mucho que decir esta temporada, y Sveti lo ha dejado muy claro.
Dos mesos després, ja amb la Copa del Rei a la butxaca, Nacho Rodríguez concedia entrevistes a un dels companys del diari Esport, per exemple, per tot seguit guardar silenci. De fet, al final de la temporada passada ens vam quedar amb les ganes d'escoltar Nacho Rodríguez valorar la prematura eliminació de l'equip a l'Euroliga o la seva eliminació en les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Doncs molts mesos després, avui, Nacho Rodríguez ha tornat a prendre la paraula. Ho ha fet en l'acte del sorteig de la Supercopa Endesa, que es disputarà el 21 i 22 de setembre a Santiago de Compostela. Després de perdre i com perdia el Barça a la final de la Lliga Catalana davant del Morabanc Andorra, el general manager de la secció no s'ha mostrat gens preocupat.
Vamos a competir seguro. Vamos, el equipo está entrenando bien. Tenemos varios jugadores que todavía se tienen que acoplar a la filosofía del entrenador.
Doncs malgrat reconèixer que les noves incorporacions encara s'han d'acoplar a les exigències de Pešić, Nacho Rodríguez no s'ha mostrat massa preocupat pel que s'ha pogut veure al llarg d'aquesta pretemporada. Reconeix que l'equip està entrenant bé. Veurem quines són les següents passes que dona l'equip. Li queden dos partits amistosos abans d'encarar la Supercopa Endesa amb les millors sensacions i garanties d'èxit. En semifinals, els blaugrana jugaran contra el Baskonia. L'altra semifinal enfrontarà Obradoiro i Real Madrid. L'equip de Pešić necessita progressar adequadament i fer-ho més ràpid si vol tenir opcions d'èxit en la lluita per conquerir el primer títol ACB del curs 2018-2019. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres amb el José Matoses al control, Xavi Pagan a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Presented by
Òscar Merino.
I el cert és que les absències dels lesionats Hanga, Ribas i Serafín, més els internacionals, Pierre Oriola i Kevin Pangos, tampoc ajuda, mentre que els nouvinguts, Kyle Kuric, Blasic, Chris Singleton, Roland Smith, Postovi, tenen molt de camí per recórrer, millorar i també per acoplar-se al que vol Svetislav Pešić. Amb el record de la final de la Lliga Catalana perduda clarament contra el Morabanc Andorra per una vintena de punts, avui tenim el Barça Lassa disputant des de 8:45 el seu penúltim partit amistós contra el Partizan a les Borges Blanques, en directe al Parí per Esport 3, i dissabte jugaran l'últim a la pista de l'Arna polonès abans de donar pas a l'inici de la temporada CB 2018-2019 amb la disputa de la Supercopa Endesa el 21 i 22 de setembre. Les semifinals, divendres, dia 21, a les 7 de la tarda, Barça-Lassa, Baskonia. Així ho veu Nacho Rodríguez, general manager blaugrana.
Vamos a ver, nos vuelve a tocar Baskonia. Creo que el año pasado, y hablo de memoria, nos enfrentamos en nueve ocasiones entre Euroliga, Liga, Playoff y la Copa del Rey. Y bueno, vamos a competir seguro. Vamos, el equipo está entrenando bien. Tenemos varios jugadores que todavía se tienen que, que acoplar a la filosofía del entrenador, pero vamos a venir a por todas, vamos a intentar competir y por supuesto el objetivo de nuestro club siempre es ganar y vamos a intentar, sabiendo la dificultad que tiene enfrentarse a uno de los mejores equipos y además que continúan muchos del año pasado, el mismo entrenador, la misma filosofía con muy pocos cambios y que hacen un gran baloncesto, pero bueno, vamos a intentar competir e intentar llegar a la final, que ese es nuestro objetivo y por supuesto intentar llevarnos el título.
Y Félix Fernández, director deportivo del Baskonia.
Jugar contra el Barça es jugar contra un equipo que aspira a todo, ¿no? Y bueno, venimos con toda la ilusión a Santiago, ¿no? Es el primer título, digamos, de la Liga, el primer test, donde, bueno, vamos a ver cómo está el equipo.
Doncs això serà divendres a les 7 de la tarda, Barça-Lassa-Baskonia, i també el mateix dia, però a 9:15 del vespre, es disputarà la segona semifinal que enfrontarà Obradoiro i Real Madrid. Parla Alberto Herreros, director esportiu dels Blancs, i Raúl López, president del conjunt gallec.
La verdad es que el equipo está preparado, con ilusión, con ganas. Sabemos que las últimas Supercopas el Madrid lo ha conseguido. Intentaremos este año dar un disgusto a Raúl. Yo creo que va a haber tres partidos sensacionales, con mucho espectáculo y que gane el mejor.
Yo le diría a Alberto que queremos ganar nosotros. Y además que os lo vamos a poner muy difícil. Porque tenemos 6.000 espectadores, está el pabellón a rebosar ya en este momento. Y la Caldeira de Osar, tú sabes lo que es la Caldeira de Osar. Pero no me voy a olvidar de lo primero que decías, las ventanas, dichosas ventanas. Vosotros tenéis ventanas y nosotros tenemos balcones. Vosotros, claro, tenéis, ¿me entiendes? Entonces ahí, pero bueno, vamos a dar, yo creo que es un espectáculo en Santiago, es un espectáculo, como habéis dicho anteriormente, que es un éxito. Y vamos a dar la cara, vamos a competir, eso lo aseguramos. Y como el deporte, ¿me entiendes?, pasa cualquier cosa.
Afortunadamente,
pues lo vais a tener muy complicado.
I per dissabte, 7:15, concurs de triples amb Carroll, Kuric, Janning, Vasileiadis, Tomás Corbacho, Patricia Cabrera, juntament amb Òscar Herrero, que es convertirà en el segon participant popular de la història a disputar aquest esdeveniment després de guanyar el concurs organitzat per Kia. La final de la Supercopa Endesa el dissabte 22 de setembre, 7:15 en directe per Vamos, el nou canal de Movistar Plus. Antonio Martín, nou president de la ACB.
Son cuatro equipos que van a dar muchísimo espectáculo, cuatro equipos que tienen naturalezas distintas en este verano. Algunos han reformado más, otros han renovado menos en cuanto a fichajes y mantienen columna vertebral, pero los cuatro son absolutos ganadores para lo que nosotros es importante, que es generar entretenimiento y espectáculo. Yo creo que hay una cosa que ya hemos ganado, que es la respuesta del público. La respuesta del público en Santiago está siendo espectacular.
Doncs veurem de què serà capaç el Barça de Pesic en aquesta Supercopa, competició en la que participen com a vigents campió o campions de la Copa del Rei, i sobretot veurem com arriba l'equip a la cita. I a tot això, Juan Carlos Navarro, que ja s'ha estrenat en el seu nou càrrec de mànager de la secció, va fer ahir en una visita al Palau, on va presenciar en directe des de la grada l'entrenament de l'equip. Aquesta és la nova realitat que li toca viure i assumir a la bomba. Ara li toca veure els toros des de la barrera. I en volem parlar avui amb una psicòloga de l'esport, amiga d'aquest programa, amiga, perquè en la ja llunyana primera temporada del Bàsquet al Dia ja anem per la sisena, que es diu Ràpid. Molts segur que recordareu que ella, juntament amb Laura Antoja, formaven un gran tàndem, una gran parella de contertúlies tots els divendres aquí al Bàsquet al Dia. Exjugadora de bàsquet, i psicòloga de l'esport. Mar Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Encantada de tornar a parlar amb tu i d'estar en aquest programa, que et felicito perquè ja són molts anys i està tenint molt, molt bona rebuda.
Igualment. Gràcies per les seves paraules. Benvinguda de nou al Bàsquet al Dia, i enhorabona a tu també, perquè ja sé que la vida laboral també et va prou bé,
Sí, ja saps que sóc molt inquieta i tot el tema de psicologia a l'esport ara a nivell professional la gent està donant molta més importància i vaig diversificant i estic en molts projectes de diferents disciplines, que és el que m'agrada.
I avui al Bàsquet al Dia et necessitem, Marc, perquè volem saber com un jugador de la talla de Navarro, que portava 21 temporades jugant, 20 al Barça, 1 a la NBA, com ha de gestionar la seva retirada als 38 anys?
Sí, és un tema que tots els esportistes professionals saben que la carrera esportiva té un principi i un final, i aquesta transició cap a la segona vida, diguéssim, és complicada. I jo, en el cas de Juan Carlos, el conec, però no, vull dir, no voldria parlar només d'ell perquè no conec totes les variables que entren en joc, però sí que a nivell general hi ha una sèrie de variables que fan que la retirada sigui més fàcil o més difícil. Llavors, la primera seria la decisió de la retirada. No és el mateix que et retiris perquè t'has trencat un genoll, que és un event traumàtic i que no te l'esperaves, amb 23 anys, o que et retiris perquè tu tens el poder i el control i dius ja en tinc prou, ja em vull retirar, o, per exemple, com ha sigut aquest cas, que ell va, amb algunes declaracions, va demanar com que encara volia continuar jugant i després pues, sembla que se li ha negat aquest fet. Llavors, per aquí hauria de ser capaç de gestionar aquesta situació que és que ell volia continuar i que el club doncs, li ha dit que no.
Sí, perquè, de fet, Navarro divendres passat, en el seu comiat, reconeixia que, ell va dir, textualment, m'hagués agradat continuar i acomiadar-me d'una altra manera, deia que li molestava acabar així, quan veig vídeos de l'equip em poso trist, he passat el pitjor estiu de la meva vida i que es podrien haver fet les coses d'una altra manera. És a dir, que tots els adeus, està clar que són tristos, però quan un no pren la decisió, sinó que l'obliguen a prendre-la, tot plegat es complica, no?
Sí, sí, jo aquí no entraré a valorar, perquè no sabem com s'han fet les coses, potser es volien fer d'una altra manera i no s'ha pogut, perquè bueno, ja saps que el Barça és un club molt gran i no sabem què hi ha darrere. En el que és important ara pel Juan Carlos és acceptar aquesta situació, hagi passat el que hagi passat, i entendre que de vegades, com a jugador professional i del seu nivell, moltes vegades des de dintre també és molt, molt, molt i molt difícil veure que potser és el moment. Per tant, de vegades va bé tenir un ajut extern per tenir una altra perspectiva, perquè potser el jugador, a més ell, amb l'ambició que té, mai vol acabar la seva carrera. Llavors, aquí s'ha de fer un treball de dir, bueno, potser sí que s'està arribant al moment i preparar perquè ara doncs, estigui trist, però una tristesa que li duri lo correcte. O sigui, si li dura un any, estaríem parlant d'algun altre problema. Si li dura el que li ha de durar, és un procés normal que l'anirà païnt i farà una transició correcta.
Perquè aquesta tristesa, quant de temps ha de durar? Quan podria durar? Què seria el normal?
O aquesta tristor així, aquest, no, com el dia que va sortir plorant, no, un mes, dos mesos, o sigui, el més fort, en 3-4 dies s'ha de passar, però aquest sentiment de, ostres, no pot durar més d'un, dos mesos, i després sí que s'ha de fer una transició equilibrada cap a la nova vida. Però no és només aquesta variable, perquè també hi ha una altra que és molt important, que és la teva identitat com a esportista, si s'ha menjat a la teva identitat personal. O sigui, si tu et visualitzes com la bomba en tot el que fas en el teu dia a dia, en les teves 24 hores, tindràs una transició molt més complicada, perquè és com que el personatge, el personatge famós, el que ho ha sigut tot, s'ha menjat a la persona, no? Al Juan Carlos, en aquest cas, pues, que la bomba se l'hagués menjat. Com que jo no el conec, no sé com està en aquesta fase, però sí que s'haurà de treballar en aquest sentit per tornar a ser Juan Carlos i sentir-se valorat i estimat per la persona que és i no tant com per la figura que havia sigut. Aquí serà un tema molt, molt important per ell.
Sí, sí, però arrel d'això que comentes, Mar, Navarro, el dia del seu comiat va acabar dient que a partir d'ara vull que el Juanqui segueixi sent el Juanqui. És a dir, com ho entenc jo, com diferenciar molt bé la seva figura esportista amb la seva persona.
Sí, ojalà sigui així, perquè som molts anys, tu has dit abans, 21 anys, i costa. El que sí que també, perquè també som com veïns, tenim la sort de compartir zona, i sí que el veig que és bastant proper, que segueix fent les mateixes coses que ha fet tota la vida, per aquí potser el pot ajudar, però ja et dic, 21 anys tenint aquesta identitat i sent tan important, haurà de fer un cert treball perquè el pot costar. Ja veurem, esperem que no.
I com es treballa? Què s'ha de fer per acceptar aquesta nova realitat?
Doncs, bueno, recolzar-te d'un entorn proper que et recolzi, que t'estimi, que et valori per lo que ets i no per lo que has sigut com a esportista, això és molt important. I també, que això no pot dir la majoria d'esportistes professionals, té financerament, que tampoc conec el seu estat, però en principi es pot dir que ha guanyat calés i, per tant, no s'ha de preocupar de les finances d'aquí, o sigui, el mes que ve. Això també dona una certa tranquil·litat. Després pot utilitzar les seves experiències dintre de l'elit de l'esport per superar aquests nous problemes, que si tinc una situació complicada i s'ha aixecat mil vegades. Doncs utilitzar aquestes coses que ha après en l'esport per la seva nova vida i tirar endavant. I sobretot trobar una nova passió, descobrir què és el que li apassiona i tirar cap aquí. I en això pot trigar un any, dos anys, tres, un mes, no importa, però ha de trobar alguna cosa que li sigui tan apassionant com era el bàsquet.
Doncs ella ha descobert que el que li apassiona és el que farà el club, entre altres coses, que és treballar amb els joves de planter, amb els joves jugadors de la casa. Però el que no sé, mare, si és positiu que passi directament de les pistes a treballar pel club o s'hauria de prendre un temps?
Això també depèn de les persones. Hi ha persones que necessiten un període d'inactivitat, que són més introspectives i que necessiten ordenar-se una mica, veure què és el que han fet i cap a on volen tirar. I hi ha altra gent que doncs, necessita, que s'ordena fent. Llavors, necessita estar entretinguda i amb coses per fer, per tal d'organitzar-se d'aquesta manera. En aquest cas, no sé com li ha vingut, perquè li ha vingut. És veritat que aquesta oportunitat no la té tothom. És una deferència del club com a agraïment del que significa i significarà per sempre per la secció de bàsquet. Uh-huh. I ja veurem si realment, si diu que és la seva passió, si pot trobar la manera d'encaixar i ser feliç en aquesta nova posició.
En aquest nou futur que ja té al davant Juan Carlos Navarro, després de retirar-se com a jugador. I avui, Marta, també et volia preguntar per la figura d'un jugador que coneixes molt bé, perquè, de fet, has treballat amb ell al Barça. Es tracta d'Aleix Font, que diumenge passat, als 20 anys, debutava amb el primer equip. I et volia preguntar com es gestiona, no?, un debut i tot el que ara li pot venir a sobre, perquè mediàticament ja n'estem parlant molt.
Sí, la veritat és que l'Aleix és... A mi se'm cau la bava perquè és, sobretot, el primer és molt bona persona, està molt ben educat. Bueno, de fet, està estudiant medicina, que és una cosa que a mi m'agrada molt enfatitzar perquè ell té molt clar els seus objectius i tenia molt clar el seu objectiu professional i el seu objectiu per acabar els estudis. I aquestes noves generacions potser ens fan més por a nosaltres, els que ja som més grans, tota aquesta gestió de les xarxes socials i dels mitjans, ells ho tenen una mica més per la mà i l'Aleix crec que està molt ben assessorat i no es deixarà emportar per aquests cantos de sirena que de vegades, sense voler, fan molt, molt més mal del que hauria, perquè ha debutat, però això no significa res més que és un petit pas i ha de seguir treballant molt fort a l'equip B, que ara em consta que amb el nou entrenador, amb el Diego Campo, ell estarà superatent perquè no es desviï del camí i a poc a poc anirem veient tant ell com Pol Figueres, Atu Dianyer, Sergi García, a veure si... Sergi Martínez, perdona, a veure si podem fer que pugin al nivell i puguin trucar a la porta del primer equip o jo seria feliç només que fossin professionals.
Perquè, de fet, tu has treballat amb tots ells a Can Barça fins fa ben poc, com a psicòloga i vaja, que tenen els peus a terra, tenen molt clar què volen i com aconseguir-ho.
Sí, però això és un treball de, bueno, de tot aquest temps, amb el projecte que va encetar doncs, amb l'Alfred i ajudat pel Jaume Comas, principalment, i teníem molt clar que la gent jove havien d'aprendre la professió, havien d'aprendre a ser professionals. I en aquest camí és tenir molt clar els passos que necessites fer per arribar. I ara estan en el camí. Llavors, això sempre és recordar-los, no, encara no esteu allà. Està, però esteu en aquest procés i heu de seguir fent bé les coses. I una mica bloquejar tot el que sigui l'entorn, que moltes vegades, sense voler, fa més mal que una altra cosa. Perquè Can Barça és molt, és bestial, tots els inputs que arriben, que sense voler els poden confondre i de vegades veure que són millors del que són. Llavors, amb això nosaltres sempre els frenàvem i peus a terra, que encara els hi queda molt per treballar.
Doncs avui al Bàsquet al Dia volíem analitzar la retirada de Juan Carlos Navarro i també aprofitant doncs, els inicis d'un jugador com és Aleix Font que ha debutat amb el primer equip i que apunta molt alt. Psicòloga Mar Rovira, un plaer com sempre escoltar-te de nou aquí al Bàsquet al Dia i que t'ho hagi molt bé les coses.
Moltes gràcies. També un plaer, Òscar. Per qualsevol cosa ja saps que ho tinc com si fos casa meva. Qualsevol cosa, aquí estarem.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu. Next to me.
I per acabar amb la clida blaugrana, el filial, que de moment ho ha guanyat absolutament tot en aquesta pretemporada, està jugant avui des de les 8 a la pista del Tau Castelló. Més coses, com tots els dimecres, NBA, al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ja ens escolta el nostre expert en la matèria, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Et començo preguntant per Marc Gasol, pivot dels Memphis, i segons la revista Sports Illustrated, ocupa el lloc número 40 en la llista dels millors jugadors de la NBA. Què et sembla?
Bé, és positiu, no? Tot el top 50, doncs, sempre considerem que és aquest voltant d'estrelles, no? Recordem, doncs, que a priori, fent números fàcils, els 20-24 millors jugadors farien All-Star, no?, si fem comptes així, trampes. Per tant, estar dins d'aquests números de tops a algú sempre és positiu, no?, al final. I bé, és positiu sobretot quan el Marc ve una temporada que a nivell personal ha estat bona, que a nivell col·lectiu ha estat bona, i que llavors doncs, deixa un regust de que no és el seu millor moment, no?, potser, com ell mateix ha reconegut alguna vegada, que doncs, no ha estat una temporada per valorar, no? Llavors, bé, que encara se'l consideri dins d'aquest top 50 és bo, però jo crec que aquest any, si torna al seu màxim nivell, tant ell com Memphis, doncs perquè no podria pujar no bastant aquesta classificació.
En aquesta classificació apareix Ricky Rubio en el lloc 57, què et sembla?
Bé, home, és igual que en Marc, que estigui en aquest número, tot i la ballada del seu equip, doncs és positiu. Pel Ricky veure que va pujant també ho és bastant, no? És un base que jo crec que el millor Ricky, si ha d'arribar, ha d'arribar aquesta temporada. L'hem vist que està al lloc on havia d'estar, per fi va tastar els play-offs, va rendir un gran nivell, està confiat, està bé físicament, n'ha deixat enrere el fantasma de les lesions, per tant, veurem. Aquesta és la temporada, jo crec que ja definitiva, per veure el nivell màxim, el 100% de Ricky Rubio, a partir d'ara. És l'any de la maduració definitiva, i bé, amb l'entorn adequat, com ha dit el que té ara mateix, i tot el que he comentat abans, doncs, veurem si aquest número 57 millora o es queda on està, que ja està bastant bé.
I ens ha de sorprendre veure el Pau Gasol en aquesta llista en el lloc número 98?
No tant, perquè tot i que en Pau segurament doncs, sabem no?, que té el talent doncs, per ser titular i per jugar molts minuts a qualsevol equip. Sí que és cert doncs, que físicament l'equip on està Spurs és un equip que el tracta molt bé, que el deixa rotant bastant. I un cop Pau accepta això, doncs sabem no?, que tot jugador veterà amb un rol menor surt una mica no?, d'aquesta primera plana. Per tant, no és estranyar. I a més, doncs, recordem que els Spurs destaquen, sobretot aquest darrer any que han tingut a Kawhi Leonard. Doncs, va ser un equip molt coral, molt conjuntat i que ha destacat doncs, per la força de l'equip. És normal, no? Veure que no hi ha cap jugador com pot ser Pau Gasol en aquestes primeres posicions i a més, doncs, insisteixo que ja desgraciadament ens toca acostumar-nos a un Pau doncs, cada cop amb un rol més petit i que vagi deixant pas doncs, altres jugadors. Mm,
doncs ara tot un escoltarem a Pau Gasol. Abans, només resta que Sports Illustrated, la revista d'on hi ha conèixer la llista dels 30 millors jugadors de la NBA. T'ho pregunto directament, a qui col·locaries en el número 1?
Bé, és complicat, no? Segurament doncs, hauríem de decidir entre James Harden, LeBron James o Kevin Durant ara mateix. Jo m'inclino per pensar que si tirem de lògica, al final és LeBron, no? El millor. Malgrat que Harden sigui l'MVP, però sabem que són premis de temporada. I bé, el global, de moment, doncs, LeBron segueix sent el rei, mal millor dit. Per tant, per mi estaria entre aquests tres. El que surti d'aquí pot ser sorpresa, però bé, LeBron és LeBron i a una llista on estaria ell encapçant sempre.
Mm-hmm. Doncs estarem pendents. Ara, com o quan apareix aquesta llista definitiva dels 30 millors jugadors de la NBA, segons la revista Sports Illustrated. Ara, si escoltem el Pau, que valora d'aquesta manera la temporada que li espera als esports.
Sobretot en aquest moment, doncs, la meva experiència, el meu coneixement, veurem tots els jugadors que s'incorporen nous com quin tipus de transició travessem. Esperem que sigui el més lleuger i ràpid possible perquè puguem al final competir al màxim nivell i guanyar partits, no? Nosaltres, ara tinc ganes d'arribar una miqueta, intentarem anar una miqueta abans del que normalment vaig allà per començar a interactuar amb l'equip, amb l'estaf tècnic, també veure com s'adapta l'estaf tècnic a totes aquestes marxes, sobretot la Manu i la del Toni, que són jugadors que porten allà tota la seva vida, no? 16-17 temporades, i això també tindrà un impacte, no? Perquè són presències al vestuari molt grans i molt importants. Intentaré, això et dic, suplir-ho i aportar tot el que pugui des de la meva posició i tant a la pista com al vestuari.
Doncs marxava Kawhi Leonard i ara el Pau Adri, que reconeix que no serà fàcil arrencar la temporada després de les sortides de Tony Parker i Manu Ginóbili.
Sí, són sortides que jo crec que sobretot les de Parker i Ginóbili poden afectar més a nivell de vestidor, de transmetre a l'equip, no?, la importància del que són els Spurs, però també és un bon relleu, no?, el mateix Pau per agafar aquesta tasca, no?, de dur els més joves al màxim i al final, doncs, ensenyar, no?, i representar l'orgull Spurs que fins ara, doncs, porta tants anys brillant. També és cert que la temporada dels Spurs anterior, doncs, sense Kawhi Leonard, va estar també, va ser molt bona, i ara, doncs, amb DeMar DeRozan arriba un nou referent, no?, en teoria exterior, per tant, veurem aquest canvi com s'acopla. Hem vist que els Spurs, sense cap estrella aparent, doncs poden brillar. I serà doncs, significatiu veure un Spurs sense, com ja vaig dir la setmana passada, doncs, ni Parker, ni Ginobili, i ja, òbviament, doncs, sense Duncan. Jo crec que per aquí, per com tinguen endavant els Spurs aquesta temporada, pot ser senyal de si cal posar punt i final a aquesta època o encara hi ha marge doncs, per mantenir aquest equip.
Doncs en seguirem parlant d'aquí al Bàsquet al Dia. Per anar acabant, Adri, les Seattle Storm, a un triomf de la Women NBA, eh?
Sí, ara la sèrie doncs, viatja a Washington, les Mystics doncs, intentaran frenar aquesta possible escombrada per 3-0. Ara toquen dos partits a Washington, veurem no?, si se n'hi veia la sèrie o si més no, s'emporten les Storm al seu tercer anell per contra dels Mystics que busquen el seu primer.
Molt bé. Adri, tornem a parlar el proper dimecres.
Fins dimecres, bona nit.
A Radio Estel.
Estaría bien que se volvieran a ver las caras estos dos equipos.
Lo firmo ahora mismo y te invito a lo que quieras, vamos.
Bàsquet al dia.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, dir-vos que el Consell d'Administració de la Penya informa que tot indica que la Junta General d'Accionistes se celebrarà en segona convocatòria aquest divendres, dia 14, a les 8, al Palau Olímpic de Badalona. El català Ferran Bassas, base de l'Iberostar Tenerife, amplia el seu contracte fins al juny del 2021. El Real Madrid ha tancat un exercici 2017-2018 de rècord amb gairebé 30 milions de pèrdues. L'Uni Girona ha començat avui la seva pretemporada i el català Alberto Baena, nou col·legiat de la Lliga Endesa 2018-2019. No continuen Carlos Sánchez Montserrat, Antonio Sacristán, Pedro Munar i Víctor Mas per decisió tècnica. Ho deixem aquí gràcies al José Matos al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, que serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.